Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies i comencem amb aquesta última hora. La jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha ordenat diverses entrades i registres. Una d'elles al domicili del lletrat Gonzalo Boye per un delicte de blanqueig de capitals vinculat amb un altre delicte contra la salut pública, segons confirmen fonts de La Vanguardia. Hem de dir que Boye és l'advocat que representa Carles Puigdemont a Bèlgica. Es tracta d'una operació que ha arrencat aquest mateix matí i va adreçada contra altres persones també. Serem molt pendents de tot el que doni de si i de totes les informacions que ens arribin des de Madrid. I continuem amb més notícies perquè hi ha hagut una carta dura i contundent del president espanyol adreçada al president Quim Torra. Sánchez respon a la carta de Torra de fa dos dies i als emplaçaments públics al diàleg de les últimes hores del president català. Sánchez li retreu no haver condemnat de manera taxativa i inequívoca les actituds violentes que ha girat l'esquena a les forces i cossos de seguretat i que ha ignorat més de la meitat de la població catalana. Sánchez també diu en aquesta carta a Torra que li recorda les tres obligacions d'un governant: si vol ostentar amb dignitat la representació de la seva comunitat davant qualsevol interlocutor. Aquestes obligacions, segons Sánchez, són condemnar la violència de forma rotunda, emparar les forces de seguretat que la combaten i evitar la discòrdia civil. Tot això li ha recordat també a través d'un tuit. Aquest mateix matí, en què el president del govern espanyol en funcions ha anunciat que viatjarà a Barcelona en les properes hores a veure les víctimes. Només fan menció als policies. I mentrestant, Pablo Casado també es desplaça avui a Barcelona per donar suport a les forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol. Hem de dir que en tot plegat es resumeix també amb aquesta primera nit que hem passat sense aldarulls destacables a Catalunya. No hi ha cap detingut i només una persona ha resultat ferida i ja ha estat donada d'alta. A Barcelona, centenars de persones van tallar ahir l'avinguda meridiana de Barcelona, però abans Pícnic per la República va portar escombriaires prop de la delegació del govern a Barcelona. 2.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tirar les brosses d'escombraries al carrer Mallorca, en Bruc. La policia els va impedir arribar a la delegació del govern. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
4 minuts que passen exactament de les 9 del matí. Ja ho sabeu que a aquesta hora, com cada dilluns, com cada divendres, ens visiten els advocats de Digestum Legal per tractar amb nosaltres un dels temes que segur que us afecten. Així que, per vosaltres, el telèfon del directe d'aquest programa, el 93 409 2771 o 93 409 2772. Perquè avui parlarem dels contractes d'arrendament, de la seva situació actual i de les modificacions que hi han hagut recentment. Hem de recordar que a finals de l'any 2008 es va aprovar un decret llei per modificar alguns dels aspectes de la llei d'arrendaments urbans. Aquesta norma no va tenir el recolzament del grup parlamentari parlamentari de Podem i un mes després va quedar sense efecte. Posteriorment, el mes de març, es va recuperar l'essència d'aquelles modificacions i es va tornar a aprovar un altre reial decret llei, aquesta vegada amb recolzament necessari, i per això les modificacions a la llei d'arrendaments urbans van ser definitives. Amb aquesta situació, el marc jurídic i normatiu dels contractes d'arrendaments ha variat en aspectes fonamentals, com el termini dels contractes, les pròrrogues, la limitació de les garanties addicionals i un llarg etcètera. Malgrat això, hem de tenir en compte la importància de la data en què es va signar el contracte d'arrendament, ja que totes les modificacions introduïdes per la norma del mes de març no s'apliquen a contractes anteriors. És per això que avui ens visita Irene González Arnal, associada del despatx de Digestum Legal i especialista en dret d'arrendaments urbans. Què tal, Irene? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
I, a més, com sempre, Jorge Fallos, soci director de Digestum Legal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Aviam, amb totes les modificacions que hi ha hagut a la llei de contractes de lloguer, quina llei s'aplica ara per ara? Perquè no. Molta gent estarà pensant... Bueno, però a què m'he de senyir, no?
Clar. Mira, aquesta resposta és bastant més complexa del que realment en principi sembla.
Vaja.
Sí, perquè potser diria a la gent que els contractes d'arrendament vigents s'apliquen a la llei vigent.
Uh-huh.
Sí? Tu pensaries que podria ser així, no? Doncs realment així no és, perquè... el que s'aplica és la normativa de la llei d'arrendaments urbans. Han hagut moltíssimes modificacions des de que es va aprovar la del 94, i aleshores hem de buscar i hem de tenir en compte, per saber quina llei s'aplica a cada contracte, hem de buscar la data del contracte en si. Hem d'agafar el contracte d'arrendament.
Per tant, podríem dir que no és una llei retroactiva?
Efectivament, no és una llei retroactiva. Ah. El que hem de fer és agafar el contracte d'arrendament i veure quina data de contracte té.
Uh-huh.
D'acord? A partir del moment en què veiem quina data té aquest contracte, veiem quina normativa s'aplicava en el moment de subscriure aquest contracte. O sigui, la data fonamental és la data que consta el contracte d'arrendament. A partir d'aquí, tenim diversos escenaris, vale? Per veure quina llei s'aplica a cada un dels contractes. En principi, escenari número 1, contractes antics. Recordes uh-huh. aquells contractes que s'havien fet amb, bueno, a mà, aquells que tenen pràcticament el paper de color groguenc?
Segurament, si quan la gent parla de la meva mare, la meva àvia, té
Exacte.
Aquell contracte antic,
sí.
És de gent gran normalment.
Exacte,
eh?
Normalment parlant. Són els contractes que tenen els nostres avis o que uh-huh. tenien els nostres avis. Són contractes antics que, diguéssim, que són aquells contractes que es van signar abans de l'1 de gener del 95, que és quan va entrar en vigor la llei que tenim actualment, la llei de l'AU del 94, que va entrar en vigor a l'1 de gener del 95. Aquesta és una important data que marca la diferència entre contractes antics i contractes nous o sotmesos a la LAU del 94. Aleshores, els contractes antics tenen una llei específica, que és la llei del 64, vale? Que s'aplica a tots els contractes que ja existien entrar en vigor aquesta llei, el 64, i els contractes que es van signar del 64 fins al 31 de desembre del 94.
Uh-huh.
Vale? Aquesta llei és la famosa llei que regulava els contractes indefinits. Vale? Quan es va publicar, aquesta llei tenia una pròrroga obligatòria. És a dir, es feien contractes sense termini.
Per tant, aquells contractes no es poden tocar, dia d'avui.
Exacte. D'acord? Amb uns matisos que ara uh-huh. explicaré. No aprofundirem gaire perquè estem amb la nova llei, no estem amb l'antiga llei, però sí és veritat que era una llei que en el seu moment era molt proteccionista del llogater, vetllava pels seus interessos i potser actualment estava molt desfasada, i evidentment per això es va publicar la nova llei del 94. Dins de l'escenari 1 de la llei del 64, hem de recordar el famós decret llei del ministre Boyer.
Uh-huh.
Sí? Aquell decret llei el que va fer és, el 85, suprimir la pròrroga obligatòria. Això volia dir que a partir del 85 es podien fer contractes d'arrendament sense pròrroga obligatòria, però també es podien fer amb pròrroga obligatòria. Què passava? Jo he vist molts contractes formalitzats després del 85, però que havien agafat la gent, hi havia molta gent que agafava els formularis dels contractes de feia 2 o 3 anys i firmava. I com era posterior al 85, es pensaven que no estaven sotmesos a pròrroga obligatòria. Doncs sí, com agafaves un formulari antic, al final es posava que estaven sotmesos a pròrroga obligatòria. Aleshores, hi ha molts contractes de posterior als 85 que estan sotmesos a pròrroga obligatòria. ¿Vale? Aleshores, hem de tindre en compte no només la data de formalització, sinó també les clàusules que es van signar en el seu moment. ¿Vale? Escenari 2, dintre de la llei d'arrendaments urbans. Els contractes signats a partir de l'1 de gener del 95, en virtut de la llei d'arrendaments urbans aprovada el 94. Dins aquest escenari han hagut diverses modificacions. Entre d'altres, la més important és la dels terminis. Sí? Inicialment, quan s'aprova aquesta llei, hi havia contractes, els contractes tots eren de 5 anys. ¿Vale? Quan s'acabava aquests 5 anys, si ningú deia res, es prorrogaven 3 anys més. Uh-huh. Ara, si tant el llogater com el propietari deia alguna cosa, s'acabava els 5 anys. ¿Vale? Situació posterior. A partir del 2013, els contractes de 5 anys desapareixen i passem a 3. ¿Vale? 3 més 1 de pròrroga. ¿Vale? I situació a partir del 2019. Amb el Real Decret Llei, amb les modificacions introduïdes pel Real Decret Llei del que avui parlarem, contractes de 5 o 100 anys, depenent de la persona que sigui propietària de la finca. Si és propietària una persona física, són 5 anys. Si és propietària una persona jurídica, una empresa, una societat, són 7 anys. Més 3 de pròrroga. ¿Vale? Amb tot això el que vull dir és que la llei d'arrendaments urbans només és una. No és una, o sigui, aquest any no s'ha publicat una nova llei d'arrendaments urbans, el que sí és que s'han modificat articles de la llei d'arrendaments urbans. ¿Vale? I portem moltes modificacions, com has vist, dintre de la llei d'arrendaments urbans des de que es va publicar el 94, en vigor des del 95, han hagut 3 modificacions de terminis. Amb la qual la gent no pensi que ara tenim un contracte formalitzat abans de d'aquest any, tinc un contracte de 5 o 7 anys. No. Tinc un contracte que tenia una durada que era la durada que establia la normativa en el moment en què es va signar. ¿Vale?
Actualment, si signem un contracte d'arrendament d'una vivenda, quina diries que és la principal novetat
en la que ens hem de fixar?
Doncs crec que per sobre de qualsevol modificació, el que ha fet el Real Decret Llei, que és anomenat de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer, la principal novetat és la que dèiem del termini. O sigui, és un termini dels contractes a partir del 6 de març del 19, que es subscriuen a partir d'aquesta data, són contractes que tenen 5 anys de durada, en el cas de que el propietari sigui una persona física, i 7 anys de durada si és una persona jurídica. Aquests terminis es poden prorrogar 3 anys més. D'acord? Si cap de les dues parts diu res al respecte. Aleshores, s'ha modificat també el termini de preavís. El propietari ha d'avisar que no vol continuar amb el contracte amb 4 mesos d'antelació. I el llogater només amb 2 mesos d'antelació. Això què vol dir? Això vol dir, fins ara, imagina't, teníem un mes d'antelació pels dos. És a dir, tu estaves dintre d'un piset, no sabies si anaven a renovar, i un mes abans de decidir que el propietari decidís i no renovava, rebies una comunicació. En un mes has d'estar fora, no renovo. Era molt heavy, no? Uh-huh. La comunicació, perquè en un mes és impossible trobar un altre pis de lloguer, fer una mudança, en fi. Amb això, tots els contractes signats a partir del març s'han de regir per aquestes noves normes, aquests terminis. El que ha fet aquesta modificació és ampliar el termini i protegir encara més el que és el llogater. No? Això fa que al modificar-se aquest termini essencial dels contractes es modifiqui també el termini essencial de la pròrroga, que com comentàvem era de 3 anys. Abans del 2019 era 3 anys més 1 de pròrroga i ara són 5 o 7 més 3 de pròrroga. Després, també s'hauria de fer esment a que la llei d'arrendaments urbans diu que si les parts no indiquen un termini o aquest termini és indeterminat, el període del contracte d'arrendament, s'entén que és, el contracte d'arrendament és per un any, però aquest any es prorrogarà en qualsevol cas, sempre que vulgui l'arrendatari, fins als 5 o 7 anys que comentàvem anteriorment. Sí. Aquí entraríem a discutir si realment una societat li interessa o no, una empresa, una societat, la persona jurídica, li interessa o no, si té un pis, tindrà un llogater durant 10 anys, els 7 inicials més els 3 de pròrroga. És a dir, és un termini molt llarg, evidentment és un termini que protegeix moltíssim el llogater i que, per una banda, des del punt de vista del llogater està molt bé, perquè tens una continuïtat, una permanència en un pis que fins ara 3 anys volaven, 3 anys no eren res. Si volia el propietari podia fer fora i anaves navegant d'un pis a un altre. En canvi, 5 o 7 anys, doncs un termini a mi em sembla bastant prudent. Recuperes, a més, el termini de la llei inicialment, de la llei actual, de la llei del 94, perdó, que inicialment era per tots els contractes 5 anys.
Una qüestió, estem parlant, ho dic per aclarir-ho, de vivenda.
Estem parlant de vivenda, sí, no, sí. Ara anàvem. Ara es volia comentar que ara estic parlant sempre de contractes d'arrendament de vivenda. S'ha de fer una distinció molt important entre vivenda, contractes de vivenda i contractes de local de negoci o altres, no?
No és el mateix, eh? No és el mateix contracte, diguem-ne.
És la mateixa llei. Uh-huh. La llei s'aplica, la llei d'arrendaments urbans serveix per vivendes i per local de negoci. Ara bé, hi ha unes particularitats que ara comentarem respecte a una i a unes altres, no? Els contractes de lloguer de vivenda s'apliquen als pactes als que han arribat les parts sempre que estiguin dintre del marc del que disposa la llei d'arrendaments urbans. Hi ha una sèrie d'articles que s'han de respectar, sempre. En canvi, els contractes de lloguer de locals de negoci es regeixen sempre per la voluntat de les parts. És a dir, no hi ha termini mínim, no hi ha termini màxim, no hi ha obligació d'establir pues, unes condicions igual que les condicions que s'estableixen en els contractes de lloguer de vivenda. O sigui, hi ha una gran diferència i és aquesta, no? En els contractes de lloguer de vivenda ens hem de senyir una miqueta el que estableix la llei d'arrendaments urbans, a locals de negoci hi ha absoluta llibertat de pacte.
Continuem, però, amb els contractes de lloguer de vivendes. Es pot resoldre per la propietat un contracte de lloguer de vivenda abans del termini pactat si la necessita per ell mateix o per un fill, per exemple?
Sí, doncs mira, la resposta un altre cop és depèn. I de què depèn? Doncs mira, depèn del moment en què es va signar el contracte d'arrendament. És el que dèiem abans. A cada un dels moments en què hi ha hagut les modificacions de la llei d'arrendaments urbans hi ha hagut una normativa específica. Amb la situació actual, si es signa un contracte com a propietari, el que has de fer és, segons la llei d'arrendaments urbans actual, és incloure expressament en el contracte que aquest es pot acabar sense que el propietari hagi de respectar el termini inicial dels 5 anys o, bueno, 7 anys no, en aquest cas, només per propietaris de persones físiques. Uh-huh. Si transcorregut el primer any del contracte d'arrendament, el propietari necessita destinar-lo a una vivenda habitual seva o dels seus familiars, de primer grau, el seu espòs o la seva esposa, si hi ha divorci, aleshores sí que pot demanar la resolució contractual. No cal esperar els 5 anys. Aquests 5 anys són, no es poden trencar sota cap motiu excepte aquest. Sempre i quan, recordo, sempre i quan, és que és molt important, s'inclou en el contracte aquesta possibilitat. Perquè la llei diu que si no s'inclou en el contracte aquesta possibilitat, aquesta possibilitat no existeix. D'acord? És una modificació que hi ha hagut de la llei. Anteriorment, no calia fer-ho constar, cosa que canvia molt les coses, perquè anteriorment, si tenies un contracte on no s'havia fet constar i volies resoldre el contracte, ho podies fer. Actualment, si no ho has fet constar expressament, com diu la llei, doncs no podràs acabar amb ell. Mm-hmm. Mm?
Respecte a la renda i a les actualitzacions de renda, com queda tot plegat actualment?
Doncs mira, respecte al tema de la renda, es manté en quant al tema de l'actualització cada any de vigència del contracte segons el que s'ha pactat. I en defecte de pacte exprés sobre actualització no s'aplica revisió. És un tema molt important. Si jo no pacto revisió i ningú diu res de la revisió, no hi haurà revisió. Tema important. Clar. Vale? És una modificació que va haver-hi el 2013 i que es manté. Ara bé, en aquestes modificacions, en les darreres modificacions de març del 2019, s'introdueix que l'increment per actualització anual no podrà accedir de l'IPC. Vale? Fins ara doncs, podies pactar una renda, podies pactar un increment, el que sigués, i cada any motivava aquest increment, cada any que complís el contracte. Actualment, aquest increment no pot accedir de l'IPC a la data de cada revisió. I el mes de referència per fer-ho és l'últim que estigués publicat a la data de revisió del contracte. ¿Vale? Aquesta sembla ser que va ser una de les exigències de Podem. ¿Vale? Amb el tema de renda, el tema d'actualitzacions, Podem aquí feia molta incidència. De fet, són unes modificacions que a l'anterior decret llei, el que va durar un mes, que finalment no es va aprovar perquè Podem no va donar el suport que calia i s'esperava que no el donés, no s'inclouen. Aleshores, aquesta vegada sí que s'inclouen. La revisió no pot superar l'increment de l'IPC anual. Cal recordar que en la lau del 94, la inicial, la que es va publicar l'1 de gener, la que va entrar en vigor l'1 de gener del 95, es deia que la renda es podia actualitzar cada any per l'arrendatari segons IPC. És a dir, encara que no haguessis pactat res, ho podies revisar. A banda d'això, en les modificacions de març del 2019 s'introdueix una disposició addicional per crear un sistema estatal d'índex de referència pels preus del lloguer. És també una exigència de Podem. Uh-huh. És també una modificació de l'anterior Real Decret d'ell, aquest que va durar un mes també. És un índex de referència pels preus de lloguer que s'ha de crear, en teoria, segons diu la llei, el Real Decret d'ell, en 8 mesos, i s'ha de crear amb dades de cadastre, d'Hisenda, del registre de la propietat i del registre de fiances. I el que fa és situar la gent en el preu mitjà que té un lloguer amb les localitats on tu la puguis consultar. Tu tens a la pàgina d'habitatge un índex de referència, poses el lloc on es troba la vivenda, poses la referència cadastral si la tens i trobes allà un preu mitjà del que són els habitatges de lloguer, que són els habitatges del voltant on es troba la finca que tu estàs cercant, no?
Per tant, està regulat el preu de lloguer? O?
No. Actualment, o sigui, el que volia la Generalitat era regular-ho. De fet, es va dictar un decret al maig, crec recordar, que finalment no es va aprovar, on es volia regular el tema del preu del lloguer a través d'aquests índexs de referència. Uh-huh. Finalment, aquest índex actualment sí que es pot consultar a través de la pàgina d'habitatge. El que fa, segons la llei, és aportar més transparència i donar eines a les administracions públiques per actuar davant de l'increment de preus, per regular-lo, per controlar-lo, però actualment és un indicador de consulta pública. Tothom pot acudir amb ell per veure quin és l'índex, o sigui, quin és el preu del lloguer mitjà, però res més. Actualment estem en aquesta situació.
Recordeu que els oients ens podeu trucar al telèfon del directe al 93 409 2771 o al 93 409 2772, com ha fet, per exemple, la Júlia des de Barcelona. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
Moltes gràcies. Miri, jo tenia una consulta per l'advocada i és que tinc un local comercial llogat a Ciutat Vella, jo soc la propietària, i l'inquilí, bueno, el contracte s'acaba l'1 de novembre i m'ha demanat quedar-se 3 mesos sense pagar renda com a compensació per un munt d'inversions que ha fet en el local, que realment els ha fet. I, bueno, el meu marit i jo hem mirat i realment pensem que sí, que val aquests 3 mesos de carència, per dir-ho d'alguna manera, però a mi em fa por que això sigui com una renovació, com una actualització del contracte. Aleshores, no sé com s'hauria de fer perquè realment siguin 3 mesos i ja no tinguin més drets aquest inquilí. No sé si em pot ajudar amb aquesta pregunta.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, com deia abans, els contractes de lloguer de local de negoci es regeixen per la voluntat de les parts. És a dir, en teoria, com comentava, sembla ser que això s'acaba allà. Aleshores, s'hauria de, si volen les dues parts, evidentment la propietat, prorrogar el contracte, es podria prorrogar el contracte, o inclús fer un contracte nou, només de 3 mesos o 6 mesos, sí. Vale? per complir amb l'objectiu que tenen les dues parts, de compensar aquestes obres que diu que ha sí. fet en el local.
Sí.
En qualsevol cas, és això el que comentàvem, no té que fixar-se cap termini mínim, sinó que poden establir o poden formalitzar un contracte nou, amb el qual pel termini que vostès vulguin, i quan s'acabi aquest contracte pues, s'acabarà, es podrà pues, resoldre per qualsevol de les parts i demanar, si ells no surten del local de negoci, demanar pues, la resolució contractual a través dels jutjats.
O sigui, que es faria mitjançant un annex o un contracte nou, no?
Sí, es podria fer un annex al contracte antic dient que es prorroga 3 mesos més o 6 mesos més i dient expressament quan s'acaba aquest contracte d'arrendament, perquè no hi hagin dubtes ni necessitat de que cap de les dues parts hagi de comunicar a l'altra que s'acaba, sinó tindre clar d'entrada que s'acaba la data que vostès disposin en el contracte d'arrendament.
O sigui, que es pot incloure que no hi ha preavís, entenc, no?
Exacte. Es pot incloure que no hi ha preavís, sí, no és necessari aquest preavís. Ja li dic que com amb contractes de local de negoci, que no siguin vivenda, es pot incloure el que vulguin sempre i quan respecti la legalitat vigent.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vostè.
Júlia, gràcies. Fins la propera. Irene, amb això que comentava la Júlia, deixa'm preguntar-te, perquè suposo que una de les pors més grans dels propietaris és allò de... Ostres, no se'm quedi dins l'inquilí, que llavors allò es transformi en una ocupació, que costa moltíssim de treure. La llei protegeix molt això o encara no? Encara li falta una mica?
Bueno, la llei protegeix aquesta situació. Tu pots, de fet, hi ha una llei aprovada contra els ocupes en el cas de que la persona propietària sigui una persona física i no sigui una entitat bancària. Uh-huh. Aleshores, s'ha regulat un... Això seria objecte d'un altre...
D'un altre programa,
programa.
Ara ho estava preguntant
i me n'estava donant. Que està pensat per de fer-lo, Però si
sí, és... perquè és que hi ha molt mite respecte a això.
Hi ha molt mite.
Sí, he d'avisar, però no em faran cas perquè hem de passar no sé quants dies...
Sí, hi ha molt mite. De totes maneres, si tens el que... El nostre consell des del despatx d'advocats és, evidentment, si tens un ocupa o una persona al que se li ha acabat el contracte d'arrendament i no surt d'allà, no seria pròpiament un ocupa, en aquest cas. Seria un llogater que no ha deixat el contracte d'arrendament, que no ha deixat la vivenda objecte al contracte, però jo no li diria ocupa, en aquest cas. Mm-hmm. Ocupa és aquell que entra a casa sense que hagi tingut un títol previ d'ocupació.
Gairebé 2 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Deixa'm preguntar-te per últim respecte al tema de la fiança quan fem el contracte de lloguer. Quin és l'import de la fiança que s'ha de demanar? I si es pot demanar altres imports com a garantia o no?
Vale, mira, el tema de la fiança. El tema de la fiança ha quedat amb les modificacions introduïdes al 2019, ha quedat igual. El tema de la fiança és una mensualitat de renda per vivendes, 2 mensualitats de renda per locals de negoci. La fiança s'ha d'actualitzar quan s'acaba el termini i hi ha pròrroga del contracte, però el que sí que s'ha modificat amb aquest Real Decret Llei és el fet de que les garanties addicionals, que són aquells pagaments d'imports que per garantir pues el pagament de futurs rendes no satisfetes, es limiti en el cas de les vivendes, en el cas de contractes de vivenda, a 2 mesos. Per tant, sí que podem demanar la fiança 1 o 2 mesos, més 2 mesos de garantia addicional, en cas de vivendes, no de local de negoci, estem parlant d'una altra cosa. Amb la qual cosa es limiten a 3 mensualitats. 3 mensualitats és suficient per garantir un impagament futur? Evidentment, la resposta dóna-me-la tu, Joan. Tu
depèn,
què creus?
Depèn.
Probablement no. No. Probablement, ja et dic jo, que no. Perquè si te n'has d'anar amb un procediment judicial, trigarem bastant més de 3 mesos, desgraciadament.
Ja ens has dit probablement. Estic aprenent que amb això del dret, ni sí ni no, sinó tot el contrari. Irene González, associada del despatx de Gestum Legal i especialista en dret d'arrendaments. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Jorge Fayos, abans d'acomiadar-nos, 93 265 78 44.
Farà complexa de l'hostessa d'un, dos, tres, però sí, sí. 90...
És aquest, eh?
Aquest, ahí.
Per qui vulgui assessorament legal, ja ho sabeu, obert sempre a la vostra disposició. 93 265 78 44, al despatx de Digestum Legal. Jorge, moltíssimes gràcies un dia més.
A vosaltres.
Fins la propera.
Adéu.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal